Ràdio Estel. És la una del migdia.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Ictus, Alzheimer, dany cerebral, Parkinson, ELA, problemes de memòria, fatiga crònica, fibromiàlgia... Memory Center, l'Institut de Neurociència Aplicada, líder en neurorehabilitació funcional. El talent sumat a l'eficàcia. Neuropsicologia, neurofisioteràpia, perfeti, teràpia hiperbàrica, virtual i sensorial, neuroestimulació, logopèdia, mindfulness, brain training. Memory Center, Rosselló 154 de Barcelona. 93 532 52 88. 93 532 52 88. Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772. Apunta 93 409 2771 o 93 409 2772. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posant Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Radio Estel.
Rutes per Catalunya, un programa presentat i dirigit per Esther Nosàs. Tradicions, llegendes, entrevistes i recomanacions, música, concursos i indrets de Catalunya per descobrir. Tots els diumenges d'una a dues del migdia a Ràdio Estel.
Molt bon dia i benvinguts a una nova edició de Rutes per Catalunya, avui 16 de febrer. Tal dia com avui, de l'any 1932, amb motiu de la convocatòria d'una vaga general d'un dia per a protestar per la deportació a l'Àfrica d'obrers revolucionaris, els fets es produïren a Terrassa. Els anarquistes segrestaren l'alcalde i alguns regidors i s'apoderaren de l'edifici de l'Ajuntament, on es feren forts. Després d'hissar una bandera negra i una altra vermella, i van respondre a trets a la Guàrdia Civil que anava a desallotjar-los. Davant les tropes que arribaren de Barcelona, al cap de poques hores, no posaren resistència i es feren escàpols, encara que algun d'ells foren detinguts. Altres poblacions, entre elles Barcelona, també s'organitzaren moviments de protesta, però sense veritable importància. Us acompanyarem fins a les dues del migdia amb Javier Aguilar a les Vies del So i qui us parla, Esther Nosàs.
El Santoral.
Avui, 16 de febrer, s'escau Santa Juliana i Sant Onèsim. Pel dia 17, Sant Aleix de Falconeri i els altres sis fundadors dels Servents de Maria. L'Església commemora els set fundadors de l'Orde dels Servents de Maria. Aquests sants eren set rics mercaders florentins que van repartir els seus béns entre els pobles i es van retirar a fer vida de penitència. Seguim pel dia 18 de febrer, Sant Simeó i Sant Eladi. El dia 19 s'escau Sant Gaví i Sant Mansuet. Pel dia 20 de febrer, Sant Nemesi i Sant Amada. I el dia 21 de febrer, Sant Pere Damià i les festes de la misteriosa llum a Manresa. L'origen de les festes està en un miraculós raig de llum que va venir de Montserrat i va il·luminar l'església del Carme. Ràpidament, totes les campanes de la ciutat es van posar a tocar soles. Aquest fet va ser l'any 1345, que va posar fi a un litigi que els manresans tenien al bisbe de Vic d'una conducció d'aigües des de Balsareny. I acabem pel dia 22 de febrer, que s'escau la càtedra de Sant Pere Apòstol, Santa Leonor i la festa del Carnaval.
Agenda.
Comencem aquesta agenda per Palafrugell, perquè s'està celebrant la campanya gastronòmica de la Garoinada, a les comarques gironines més conegudes i de major tradició. Va néixer l'any 1992 i el producte principal, evidentment, són les garoines. Seguim amb la festa dels Tres Tombs a Terrassa, festival hivernacle a Vilafranca del Penedès, jornades gastronòmiques de la galera de les Terres de l'Ebre, els quatre municipis, Mariners, Alcanar, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla i Sant Carles de la Ràpita, s'uneixen per oferir exquisits menús gastronòmics als seus restaurants, tenint com a protagonista la galera, producte local i de qualitat típic de la Mar de l'Ebre. Aquest crustaci, abundant en zones properes al deltes, on les aigües són riques en nutrients, és una excel·lent font de proteïnes d'alta qualitat, vitamines i minerals. A diferència d'altres crustacis, la galera es baixa en calories i de fàcil digestió. Avui finalitza el Festival Internacional del Circ de Girona, el 9è Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. Festa dels Traginers a Balsareny. La Festa dels Traginers, que se celebra el diumenge abans de Carnaval i congrega una gran germanor de persones, està considerada com una de les festes tradicionals de Catalunya, tant pel tipisme que l'envolta com pel caràcter popular de tots els actes que se celebren amb aquest motiu. Al principi es feia el dinar de Sant Antoni Abat, patró gremial de traginers i carreters. A finals del segle passat, cap al 1897, la festa adquireix algunes de les característiques que han perdurat fins avui: la desfilada de cavalleries, la benedicció dels animals a la plaça de l'Església i ballades populars a la tarda. I per qui us agraden les carxofes, festa de la carxofa i de l'arròs a Amposta, un esdeveniment gastronòmic que reivindica un producte de la terra, com és la carxofa, mitjançant diversos plats elaborats pels restaurants que hi participen i també amb la realització d'un dinar popular.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta.
Al barri del Ninot, al carrer Villarroel 145, hi trobarà l'Algodonera, amb un gran assortiment de gèneres de decoració. Cortines de targal, cretones, cobrellits, estovalles, llençols, tovalloles, mantes, nòrdics i fundes, i molt més. Compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. Som a Villarroel 145 i també a Tamarit 179, Travessera de Gràcia 200 i Creu Coberta 101. Recordi-ho, compri on pugui triar. A l'Algodonera ho trobarà. L'esperem.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. Les nostres tradicions amb Ester Nosàs.
Bé, ja han passat 15 dies i tornem a tenir Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Casoles número 11 amb nosaltres, en Joan Anglada, perquè és el moment de parlar de descans. Molt bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Molt bon dia i benvingut de nou amb nosaltres. Quines són les novetats des d'Anglada Matalasseria?
Pues mira, les novetats són que els matalassos han de servir per descansar i fer salut, però sobretot per estar bé aquelles hores que dediquem a dormir i a descansar. Avui dia tenim la sort de que els matalassos que podem oferir als nostres clients tenen un nivell de qualitat molt alt. Per exemple, per dir-te alguna cosa, hi ha un matalàs que, en vez de portar espuma bueno, és un matalàs de viscolàstica, però en vez de portar espuma, porto un altre producte recent que és més assimilat al làtex i és un matalàs confortable, ferm i que el podem recomanar i que la gent em diu que descansa tan bé.
És fantàstic.
Aquest és un, per exemple. Després en tenim un que és un viscogel que porta partícules de gel. El gel és un material fred, molt fred, que fa que el matalàs sigui atèrmic. Ni fa calor ni fa fred. Aquest matalàs, a més, és de dos cares. O sigui, que tenim de totes les famílies de matalassos una selecció que podem recomanar perquè sabem que donaran un bon resultat, que la gent descansarà. Duraran més o duraran menys. No és tan important el que duri el matalàs. L'important és que a partir del primer dia es descansi i si estigui bé al llit.
Parlem també dels coixins, Joan?
Sí, podem parlar de tot, però, per exemple, també podríem parlar dels coixins, podríem parlar dels somiers, els somiers de descans, que són aquests articulats que per persones que ja tenen uns quants anyets i el metge els diu, escolti, vostè hauria de tindre els peus una mica més aixecats. No, és que m'hi poso uns coixins. No, home, no. Un llit articulat, elèctric, que ja ho fa tot i que ho tens tot en aquest tipus de llit.
Això és meravellós. El descans és importantíssim. Normalment, que s'haurien de dormir? 8 hores.
Bueno, en principi, a part d'això, hi ha els famosos protectors, que són unes prendes de material que els tenim de cotó 100%, que serveixen per tapar el matalàs i protegir-lo perquè no hi arribi cap taca al matalàs. Aquests protectors són transpirables, són molt moderns, són de cotó i, a més, no calen i transpiren. Bueno, només falta que parlin, eh?
Bueno, si parlen ens espantaríem, eh?
Sí.
A veure, Joan, des d'Anglada Matalasseria feu un servei arreu de Catalunya.
Bé, tenim un acord amb fabricants que podem portar els matalassos a tot arreu de Catalunya. Normalment a les rodalies de Barcelona, a les proximitats, a segona residència, però no hi ha límit. Podem anar a tot Catalunya. I els clients també ens ho recomanen, ens diuen, escolta, és que això té que anar a Tremp, per dir alguna cosa, oi? A Tremp. Bueno, a Tremp no és aquí mateix, però... O aquest té que anar a Castelldefels, doncs a Castelldefels. Aquest Sunyer i tot això ho vull, no sé, per dir alguna cosa, a Tarragona, doncs a Tarragona. No hi ha problema.
Molt bé, doncs aquests són els consells d'Anglada Matalasseria d'avui de l'avinguda Riera de Cassoles número 11 de Barcelona. Si necessiteu fer-los qualsevol consulta, sempre podeu trucar al 93 237 78 35. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
El bon descans es troba a les mans del Gremi de Matalassers, el grup d'experts del descans. Al Gremi de Matalassers ens identifiquem amb la D de descans, la D de garantia de qualitat dels productes i la confiança del client, que acredita tot el que li oferim en el moment de decidir-se per un bon equip de descans. A tots els agremiats ens identifica la D a les nostres botigues. Si vols saber quina és la teva botiga més propera, consulta la nostra web gremimatalassers.com o truca al 93 351 1002. El teu confort en bones mans.
Uf, no sé què em passa. No descanso gens bé i em fa mal tot el cos.
Si vols un consell, fes-me cas. Si de debò vols descansar bé, vés a Anglada Matalasseria, de l'avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ho tenen tot en matalassos, somiers, bases entapissades, canapés abatibles, llits articulats, coixins... Tot pel teu descans. Pren nota. Anglada Matalasseria. Sempre amb el millor preu, el millor servei i la millor atenció.
Com es diuen?
Anglada Matalasseria, de l'Avinguda Príncep d'Astúries 11 de Barcelona. Ofertes i promocions. I no et preocupis si vius fora de Barcelona. Transport a domicili i a segona residència sense càrrec i finançament sense interessos. Truca al 93 237 78 35. 93 237 78 35. O passat per l'Avinguda Príncep d'Astúries 11. Anglada Matalasseria. T'assessoraran del tipus de matalàs que necessites pel teu descans.
Ara mateix vaig a Anglada Matalasseria.
Ràdio Estel.
I ara fem una pausa i escoltem a Ramon Miravet amb el tema No et deixis.
Al nostre món vam créixer forts i vam fascinar tothom. Ens van educar per guanyar. Mai vaig pensar en el fracàs. He perdut tots els combats i m'han abandonat fins als meus somnis, tot i canviar de cara i nom. Un cop perds ja ningú et vol.
No et rendeixis, saps que tens amics. No et rendeixis, que no estàs vençut. No et rendeixis.
No vaig pensar que em passaria. Creia que érem els millors. És estrany com canvia tot. Conduint tota la nit, vaig anar allà on de petit, en veure'm créixer, en fer-se clar. Vaig veure els prats i tots els boscos crans. Marxar a un altre lloc per començar de nou. Per cada feina massa gent que ningú vol.
No et rendeixis, saps que estàs pas sol.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
El passat 7 de febrer es va fer pública la descoberta a l'Espluga del Francolí, a Conca de Barberà, de més d'un centenar de gravats de fa 15.000 anys que constitueixen el primer santuari paleolític català amb representacions d'art rupestre, parietal, figuratiu i abstracte. El 30 d'octubre del 2019, tot just feia una setmana que l'Espluga de Francolí havia sofert una important sotregada pels aiguats del 22 d'octubre. Aquells dies, un equip del IPES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, realitzava una campanya d'excavació arqueològica sota la direcció de l'investigador d'aquest centre de recerca i professor associat de la URB Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, Josep Maria Vergés. Va ser ell qui, precisament, que en aquell context va decidir anar a explorar zones de la cova que desconeixia. Es va trobar al davant d'un santuari paleolític integrat per més d'un centenar de gravats de fa uns 15.000 anys, els més antics descoberts fins ara a Catalunya, convertint ja aleshores aquesta data en un referent en la història de l'arqueologia catalana. El conjunt d'art rupestre que es va descobrir a les parets de la cavitat es va dur a terme exclusivament mitjançant la tècnica del gravat. Es compon de més d'un centenar de motius, entre símbols abstractes, signes, i representacions figuratives d'animals, principalment cérvoles, cavalls i bous. La majoria de les representacions es poden atribuir pel seu estil al paleolític superior, més concretament al període magdalenià, ara fa uns 15.000 anys, si bé n'hi ha que poden ser lleugerament més antigues i d'altres que podrien relacionar-se en el neolític i etapes més recents. Es tracta d'una descoberta excepcional. Tots els conjunts d'art rupestre catalans d'aquestes característiques, coneguts fins a la data, eren d'època postpaleolítica, uns milers d'anys més recents. Per tant, es tracta d'una fita en la història de l'arqueologia a Catalunya. A més, pel nombre i qualitat de les representacions, és un dels conjunts més significatius de l'anomenada província paleolítica mediterrània. L'alcalde, el senyor Josep Maria Vidal, ha assegurat que l'Ajuntament farà tots els esforços perquè tothom pugui tenir accés a una troballa que posa l'Espluga de Francolí al mapa de la història de Catalunya. El director d'IPES, Robert Sala, ha llançat la proposta de fer una rèplica de la part de la cova que conté els gravats rupestres ja no és visitable. L'investigador, el senyor Josep Maria Vergés, autor de la descoberta, ha dit que aquest és un santuari paleolític d'art rupestre compost per més d'un centenar de figures. Algunes representen animals i altres són formes. Pertanyen, repetidament, al període magdalenià i tenen uns 15.000 anys d'antiguitat. Els gravats es van crear sobre una capa de llims arenosos força tous. És una zona de difícil accés i reduïdes dimensions. L'escassa consistència del suport fa que es puguin malmetre o fins i tot esborrar amb el mínim contacte. I això, donades les petites dimensions de l'espai on es troben, és fàcil que passi si no es té molta cura. De fet, diverses figures es troben malmeses i d'altres han desaparegut a causa del trànsit dels visitants que, desconeixedors de la seva existència, tocaven les parets i fins i tot abans de ser musualitzades de la cova les ompliren de garfits. Per aquest motiu, no es poden visitar. Les intervencions arqueològiques a la cova de la Font Major compten amb el suport econòmic i logístic de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. La col·laboració entre el consistori i l'IPES està formalitzada a través de convenis de col·laboració per participar de forma conjunta en programes d'investigació, docència i sociabilització en el camp d'arqueologia i el patrimoni cultural relacionats amb el municipi. La cova de la Font Major va ser descoberta el 1853 i és considerada una de les coves més llargues del món formades en conglomerats. Les investigacions i les troballes arqueològiques realitzades des d'aleshores han posat de manifest que la cova va ser utilitzada per l'home al llarg de totes les èpoques, convertint-la en un jaciment arqueològic de gran importància. Les valuoses informacions obtingudes han estat posades en valor mitjançant un magnífic museu
que ocupa bona part de la cavitat. Encara, però, queda molt per investigar la cova de la Font Major i les excavacions i investigacions hi són constants.
A Terrassa, al bell mig del Parc de Sant Jordi, envoltat de vegetació, trobareu el vostre espai Restaurant El Dot, el lloc ideal tant a l'hivern com a l'estiu i on la seva cuina respecta el calendari rural, adaptant els seus plats a cada estació de l'any. El Dot és més que un restaurant. Al matí i a la tarda amb servei de cafeteria. Els caps de setmana, per prendre l'aperitiu o estar amb els amics i amigues amb un bon gin. Restaurant El Dot, al Parc Sant Jordi de Terrassa. Reserves al 674-955701 o a eldot.cat. El Dot us desitja bones festes. A Terrassa, Maquinària Agrícola Joaquim Adell, amb més de 50 anys d'experiència. Ens dediquem a la venda i reparació de tot tipus de maquinària agrícola, forestal i de jardineria. Som a Terrassa, al carrer Faraday 145, telèfon 93 788 70 93. Visiti'ns, treballem amb les millors marques del mercat. Stihl, Kubota, Honda, Ecmo, Toro, Husqvarna... Garantia total. 93 788 70 93. Maquinària Agrícola Joaquim Adell. Us esperem. I al fer la vostra compra, tindreu un descompte. Adellmaquinaria.es.
La Federació de Colles de Sant Madí us convida a gaudir de la festa més dolça el proper dia 3 de març, durant el matí desfilada de totes les colles pels carrers dels seus districtes. A la 1 del migdia, missa en honor a Sant Madí a l'esplanada del Miracle a Sant Cugat i a les 8 de la tarda desfilada amb itinerari carrer Sant Salvador, Nil i Fabra, Gran de Gràcia i acabant el Pla de Salmerón. Veniu, us hi esperem.
Ràdio Estel. Rutes per Catalunya.
Com sempre, fem una miqueta més d'història del Poble Nou. A inicis del segle XX, el plànol de les grans indústries de Barcelona, aquelles que pagaven més de 1.000 pessetes de quota en l'any 1906, mostra la potència fabril del Poble Nou, que plegava 87 de les 218 grans fàbriques de la ciutat. Les indústries poblenovines estaven concentrades entorn a l'eix de Pere IV, a l'Avinguda d'Icària, i en alguns eixos antics com Maria Aguiló, Camí Antic de València, carrer del Taulat i del Juncat, i alhora també disperses per l'incipient trama Cerdà. Al llarg del primer terç del segle, aquesta activitat fabril no solament s'incrementà, sinó que també es diversificà notablement amb nous sectors, gràcies a l'ampliació d'electricitat, tant com la font d'energia com per l'enllumenat. Primer, l'autoproducció amb la electromotors i després, a partir del 1944, servida també per les empreses d'electricitat. La millora de les comunicacions va ser molt important en aquelles primeres dècades del segle XX. Es mostra afavorir el creixement de la indústria i la mobilitat de la mercaderia i també de la mà d'obra. La construcció d'una nova estació de la línia de tren Barcelona-Mataró l'any 1907 i la instal·lació d'un gran conjunt de part de vies i de composició també de convois apropà mercaderies procedents del port i permeté la sortida de productes elaborats, ja que algunes indústries disposaven d'aparcadors propis. La xarxa del transport de viatgers també millorà amb més línies de tramvies i amb els autobusos van circular a partir del 1933 i els trolebusos en funcionament des del 1930. Tots dos mitjans, doncs, bastiren cotxeres al Poble Nou, la de tramvies, al carrer de Pere IV, al costat de l'església del Sagrat Cor, i també la d'autobusos, la de la Companyia General d'Autobuses, al carrer de Lutxana, avui Roc Boronat, tocant al Mogàvers. A principi de la dècada del 1930, el Poble Nou esdevingué un veritable districte industrial en el qual les fàbriques es complementaven horitzontalment i verticalment. Es disposava aleshores d'una mà d'obra especialitzada i de centres de formació professional. En paral·lel, un seguit d'institucions culturals, polítiques i de classe d'orientació variada, doncs feien una xarxa social d'un districte industrial que es caracteritzava per la gran capacitat reivindicativa de la seva classe treballadora. El paisatge urbà va canviar notablement en aquests anys, ja que al costat dels grans recintes fabrils de la segona meitat del segle XX s'aixecaren nous edificis industrials de marcat caràcter modernista, noucentista i art déco. Aparegueren també nous conjunts d'habitatges, un de caràcter popular, com els de promoció cooperativa, el nucli desaparegut del carrer de Lope de Vega i del carrer d'Espronceda, o les senzilles cases de pisos i d'altres de manera més precària, com els passatges, els passadissos i fins i tot les barraques. No hi mancaren alguns edificis d'habitatges de més presència modernista, noucentista o art déco, per a classes mitjanes destinats a lloguer, per a empleats i també directius. I fins i tot per a residències d'algun petit industrial local, que es bastien en els principals eixos, com ara la Rambla o Pere IV.
El 1932 obria les seves portes el que és avui una botiga emblemàtica, la Licorera del Poblenou, del carrer Teulat 91, on trobareu anisats, vins, licors, whiskies i caves nacionals i estrangers de totes les marques. La Licorera del Poblenou és una botiga familiar que ha anat passant de pares a fills. Si veniu a fer-nos una visita al carrer Teulat 91, gaudireu de peces sorprenents, com l'autèntic taulell de quan es va inaugurar, les diferents mesures de l'època i el lloro del 36, conegut a tot el Poblenou. I, evidentment, els nostres vins i caves, la Licorera del Poblenou, carrer Teulat 91 de Barcelona, 93 225 2666.
Tots els dissabtes a Terrassa, a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats. De 9 del matí a 2 del migdia. Un punt de trobada per persones que gaudeixen del col·leccionisme. Ho organitza l'Associació de Col·leccionistes de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i Can Aurell Comerç. Recordeu, tots els dissabtes de 9 a 2 a la Rambla d'Ègara 270, davant del Museu de la Ciència, Fira Mercat d'Intercanvi, promoció del col·leccionisme i antiguitats.
Ràdio Estel.
I fem una nova pausa musical. Escoltem a Pep Sala amb el tema Res Personal.
Voldria creure que tot el que he fet, voldria creure que el temps que ha passat, viscut sense enganys, no ha estat en va. Dia a dia, pas a pas, poc a poc jo l'he anat dibuixant. Podria ser millor, podria ser pitjor, però això és el que hi ha. No és res personal. Thank you.
pitjor. Podria ser millor. Però això és el que hi ha. No és res personal. Ja no es pot canviar. No és res personal. Això és el que hi ha. No és res personal.
Rutes per Catalunya, tots els diumenges a Ràdio Estel.
Bé, i tornem a tenir aquí a Pilar Mocé, que ens parlarà de consells pels nostres peus. Benvinguda de nou.
Hola, de nou. Molt bé, doncs benvinguts tots els oients també, no?
Esclar que sí, esclar que sí. De què parlarem avui, Pilar?
Mira, anem a parlar d'un tema que fa molt de temps que no parlem i que actualment s'està veient molt, val? Que és l'espoló calcani.
Això és molt dolorós.
Això és molt dolorós, la gent que ho té ho sap, ho sap. I el que no ho té, pues, bueno, més sort per ell, no? L'espoló calcani es forma el calcani, a l'os del peu, al taló, per dir-ho d'alguna forma, que les persones ho entenguin, és el taló. És justament per allà on passen tots els tendons i els muscles que baixen de les cames. I aleshores és un punt que va creixent una punxa d'os. Verdaderament, amb la radiografia, quan es demana radiografies es veu una punxa. I per això es diu espolón. També els gallos tienen espolones. No? Bueno, pues la forma és aquesta punxa. Però clar, amb el peu, què passa? Va cap a baix, cap a terra, per dir-ho d'alguna forma. Va dirigit en direcció a terra. I tenim el dur del terra, a les ciutats tenim el ciment. La sabata, segons quines portem, també ens pot ajudar. I, a més, tenim el pes de la persona. Clar, hi ha moltes causes que podrien provocar espoló. I, a vegades, hi ha persones que ho tenen de tota la vida, perquè pot ser congènit. Això és una mica hereditari. O sigui, a vegades, ah, sí, el meu pare tenia... No se sap. Pot ser un peu o poden ser també els dos peus. Molt freqüent és un peu, que clar, quan ja fa massa mal, t'arrepenges molt a l'esquerra o al dret i a vegades després comença l'altre peu, no? Però bueno, habitualment és un sol peu, més aviat és per a persones grans, adultes, vale? I llavors pot haver-hi pues, moltes causes, com diem, pues, perquè pot ser per un excés de pressió sobre el punt de calcani. Això ho determina moltes vegades les professions que es tenen. Una professió d'estar moltes hores quiet, de plantó, sense deambular, sinó més aviat quiet, va que fa que clar, tot el pes vagi caient sempre amb els mateixos punts. Per tant, el taló, que és l'os més gros del peu, és el que rep més pes i és el que es pot deformar d'aquesta forma, fent-se aquest espoló, aquesta forma que creix, no? També pot ser estímuls mecànics externs. Per exemple, persones pues, que van picant de tacó pues, per lo que sigui, o per cavalla, no? Perquè per moltes coses mecàniques, que a vegades hi ha mecànics doncs, que han d'enxegar unes motos i piquen de taló per enxegar-la, no? Moltes vegades és estímuls mecànics externs al peu, no? I llavors el sobrepès és molt, molt important, no? I el temps està molt dret i el taló que es porta. Ara hi ha una moda amb el calçat d'home que no tenen tacó, les sabates d'home, les fan totes planes, els hi han tret aquell centímetre de tacó perquè, bueno, la moda ara pues, és anar pla del tot. Això molts senyors ho noten, sobretot la persona que ja és adulta, perquè està acostumat a anar amb una sabata que tingui una miqueta de tacó. A l'aixecar el taló del terra evita una mica, precisament, que piquis tan fort quan es camina. Aleshores, el picar fort i sobre superfícies dures fa que això s'inflami. A vegades comença a ser una fascitis. Hi ha moltes persones doncs, que venen amb fascitis plantar. És un dolor que agafa tota la planta del peu començant pel taló. Aleshores, pot haver-hi espoló o a vegades no. Simplement és la inflamació de portar un calçat inadequat o uns peus que recolzen malament, perquè moltes vegades és culpa del peu, no solament del calçat. Aleshores, si el peu recolza malament i apoya molt quan caminem del taló, també és un constant doncs, picoteo contra terra de la forma del peu que tenim, no? Aleshores, clar, això moltes vegades comença inflamant la musculatura de la planta, que es diu fàscia, i arriba fins a dits, inclús. Però pot haver-hi o no espoló. Això se sap per radiografia o palpant, no? Amb nens també tenen dolor de taló, perquè estem parlant del problema del taló, no? També tenen problemes de taló els nens quan estan amb l'edat de creixement, fins als 12-14 anys, i es diu epifisitis de calcàneo. Té un altre nom perquè és un altre problema, però que a la llarga, si aquest problema no se soluciona de petit, és quan després pot fer també l'espolón. L'epifisitis calcània dels nens és perquè el taló ha de créixer per darrere quan el peu està creixent, creixen per les articulacions, per totes, però també pel taló. I aleshores hi ha com una espècie de casquete, un trosset del taló que està suelto de la resta de l'os, i aquest punt és molt freqüent que quan els nens fan esport i corren i salten, sobretot, els hi faci mal, perquè és una peça d'os que està lligada per cartílag, però no està ossificat. Llavors, al picar, el cartílag s'inflama, no s'inflama l'os, s'inflama el cartílag. Inclús a vegades es trenca a trossets si el nen és molt obeso, si salta molt, si fa un exercici molt brusc, doncs llavors hi ha esports, per exemple, que no són molt adequats per fer salts quan es tenen aquests problemes. El que sí és que solidifica sol, habitualment ni s'ha d'enguixar ni res al peu, simplement doncs, s'ha de controlar amb plantilles, que igual ho fem per les persones adultes que tenen espoló. Interessa descarregar els talons amb plantilles a la mida, però sempre de forma que encapsuli bé el taló perquè no pateixi i estigui tou, i posem materials de rebote, que llavors quan posen el taló a terra rebota el peu i fa que s'aixequi més de pressa, per la qual cosa no queda clavat a terra aquesta zona de peu i evitem una mica el dolor. Però és molt freqüent el dolor de nens per l'època de creixement i és molt dolor molt freqüent per persones adultes per les causes que siguin durant la vida, no?
Qui ho pateix més, l'home o la dona?
Més els homes.
Sí?
Sí, perquè van més baixos de tacó. La dona és un problema que té més freqüent a davant els dits, els metatarsians, pels tacons. I el senyor, com que acostuma a anar més pla, és un problema molt freqüent perquè pica molt de tacó. O sigui, que també fa mal, perquè les senyores, quan tenim metatarsàlgia, que és dolor a davant a la molla del peu, també patim molt, eh? Vull dir que això, el que ho ha tingut, també ho sap, el dolor que ocasiona, no? Bueno, doncs aleshores, per exemple, hem de fer tractament. Com he dit, el primer és de descarregar aquesta zona que fa mal quan caminem amb plantilles, taloneres, coses especials per calcani, perquè no arribi a l'os a picar contra terra, no es noti el caminar, no? Portar sabata, que no sigui planíssima del tot, sobretot els homes. Fer exercicis per descontracturar, fer algun tractament antidolor, que pot ser pues, també antiinflamatoris, algun antiinflamatori en moltes ocasions s'ha de prendre, electromedicina, algun aparell també per desinflamar, els tapes, que són uns embandatges especials que aguanten la musculatura de la planta del peu de forma que no tibi, cada vegada que es fa un pas no tibi i millori, i a l'últim cas és la cirurgia. A veure, els podòlegs tenim tota aquesta gamma de tractaments que podem fer físics, però també la cirurgia. O sigui, la cirurgia de l'espoló és molt agraïda, perquè és molt amb una mínima incisió, que se'n diu, que és un tall molt petit pel costat dels talons, dels peus, i llavors es treu aquesta punxa. És molt agraïda perquè pot sortir caminant i no fer-te més mal. Vull dir que s'ha de procurar no arribar al límit, però primer comencem per les coses senzilles, no? Després hi ha un altre espolón, també, que es fa a la banda de darrere, quan el taló puja cap a cama. I això ho fan moltes vegades per la forma de caracols del taló, també, però per sabates amb contraforts que són molt durs o molt alts. Llavors, això va irritant la banda de darrere del peu fins que fa com una bossa. Primer fa una bossa tova, que se diu haglu, i després allò s'inflama i també pot deformar l'os. Allò, home, és una mica més difícil de tractar perquè hauries de portar una sabata pues, dos números més grans perquè no faci mal, fer una protecció, portar-les protegides, portar contraforts que no siguin gens durs i que no arribin just al punt del dolor, no? O sigui que també és un espoló, però diferent. No és tan freqüent a la banda de darrere, perquè si et fa mal, de seguida dius no em poso més aquestes sabates, perquè, clar, no aguantaràs un dolor. Però, clar, al taló hem de caminar. No tenim més remei i tenim unes sabates i potser no et pots comprar unes altres en aquell moment, no? Per tant, hem de fer, pues, esto, la primera de canvi, que tinguin uns dolors que no marxin, vindre els podòlegs, els fisioterapeutes, que també solucionen temes de dolor, pues, el traumatòleg, que vagin a solucionar el tema.
Fins aquí els consells de tot de l'espoló?
Sí, per suposat, que s'ha de fer. Tot el que fa mal s'ha de procurar solucionar el més aviat possible.
Molt bé, doncs només cal saber on trobem
la consulta.
A Podovall.
Podovall, que està a Vallirana, al passatge Bon Retir número 2, local 5, que és una planta baixa, i el telèfon per trucar i demanar hora és 93 683 5821.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. L'esperem d'aquí a 15 dies.
Fins la propera, gràcies.
Tingueu cura dels vostres peus i passeu per Podovall, a Vallirana, el centre de podologia d'Olga Mañé Mocé, que està al servei de totes les persones que es preocupen per la salut dels seus peus. Truqueu al 93 683 58 21, 93 683 58 21. Som al passatge Bon Retir 2, local 5 de Vallirana. Podovall, Olga Mañé Mocé. Cuidem de la salut dels seus peus.
L'Associació de Comerciants Nova Travessera, que comprèn del carrer Escorial al carrer Sardenya, felicita a tots els clients, amics i veïns per la Festa Major de Gràcia. A Nova Travessera teniu les millors botigues, sempre al vostre servei. Visca la Festa Major de Gràcia!
Ja queda molt poc per Sant Madí, molts caramels i moltes rialles. I per la Colla Els Pilons som més de 50 anys sortint al carrer cada 3 de març. Tu també vols ser-hi? Truca'ns al 607 922 849. Visca Sant Madí!
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Fem una nova pausa musical i escoltem a Tomeu Penya, Cris.
Cristina. entrares a poc dins la meva vida. Cristina, i a feres imprescindible en el voltant meu. Cristina, dormia sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets. El món que tu tens revoltes, l'aiat te mira. Cristina, darrere la teva porta tres tues en sis. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets. Mai no sabràs quantes de vegades dins els meus somnis t'he fet una reina. Mossell primera, no em cansaria mai de ferrar-te dins el meu braç. Trobar paraules per explicar-te. Cristina, que prec perquè no te'n vagis, espera un poc més. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets. Mai no sabràs quantes de vegades dins els meus somnis t'he fet una reina. Mossell primera, no em cansaria mai de ferrar-te. Entrares a poc dins la meva vida. Cristina, i a feres imprescindible en el voltant meu. Cristina, dos dies sense veure-te me fan sentir pobre i malament. No fa tant de llum el sol, no, quan tu no hi ets.
Tradicions ens voleu fer saber? Escriviu-nos a rutesparcatalunya@radioestel.cat o truqueu-nos al 902 020 412 i rebreu un obsequi. El concurs.
La setmana passada us vam preguntar en quina comarca van arribar els pèsols negres a mitjans del segle XVIII i que avui dia s'havien tornat a recuperar. Són uns pèsols assecats que després de coure es presenten un color marró fosc i una textura fina i un gust dolç. Doncs sí, la comarca és el Berguedà i les persones guanyadores són la senyora Maria Pou, la senyora Isabel Mas i la senyora Júlia Martínez. Nosaltres ens posarem en contacte amb vostès perquè puguin recollir aquests obsequis aquí, a recepció de Ràdio Estel. I tot seguit, la pregunta d'aquesta setmana. Com es coneixen les patates de la vall de Camprodon, unes patates que són tradicionals des de finals del segle XVIII? Després de la davallada que va patir a partir del 1950 a finals del segle XX, es recupera i avui estan reconegudes amb el segell de productes del Ripollès. Com li diuen a les patates a la comarca? Doncs les vostres respostes al 902-020-412, rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter. I els obsequis són els següents. L'obsequi d'Anglada Matalasseria de l'Avinguda Riera de Cassoles, número 11 de Barcelona, el lot de llibres gentilesa de diferents editorials i l'obsequi Nou Vell. Recordeu, 902-020-412, rutesparcatalunya@radiostel.cat, Facebook o Twitter.
Just abans de dinar, un bon vermut, el vermut dos déus. Una recepta tradicional pels gustos actuals. Sol amb gel o amb ginger ale, sempre ben acompanyat amb la família o amb amics. Però vigila, que no el voldràs compartir. El vermut que es prenien els nostres avis. Demana dos déus al teu establiment habitual. Dos déus i una tapeta. A Terrassa, al carrer Galileu 212, tot roba. Teixits per a la llar, mantes, nòrdics, tovalloles, barnussos, draps de cuina, tot roba. Carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi.
A punt d'acabar el programa, una curiositat. Segons la tradició, el monjo Quirico va ser qui va fundar el monestir de Montserrat, representant de l'ermita de Nostra Senyora. En produir-se la invasió sarraïna l'any 718, els monjos van decidir amagar la imatge de la Verge. L'indret va ser reconquerit anys més tard per Guifré el Pilós i la imatge es va recuperar el 880. El monestir actual fou encomunat inicialment a unes monges benedictines que més endavant van ser substituïdes per uns monjos que formaren un priorat. La construcció primitiva del monestir va ser atribuïda pel cèlebre abat Oliva en el segle XII. Durant els segles XII i XIII, tots els reis aragonesos visitaren el monestir. L'any 1410, el priorat fou elevat a la categoria d'abadia i a finals del segle XV es van posar els fonaments de l'actual basílica. La basílica era visitada per molts viatgers que feien la ruta Catalunya-Aragó. Un d'aquests visitants fou Cristòfol Colom, que es va quedar enamorat. Per aquesta raó, anys més tard, va decidir posar el nom de Montserrat a una de les primeres illes que va descobrir a Amèrica, que, a més, també tenia una serralada extensa de muntanyes. Bernat Boll va decidir acompanyar Cristòfol Colom al Nou Món, cosa que es pot considerar el primer missioner d'Amèrica. Ara sí, ens despedim a la part tècnica en Xavier Aguilar i que us ha parlat Esther Nosàs. Neu de febrer, la gallina la porta el galliner. I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Fórmula Estel. Molt bona tarda i fins la propera setmana.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.